Des dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Avui dimecres, dia 20, és el Dia Mundial de la Memòria Transsexual i aquesta que sona és la banda sonora d'una pel·lícula que potser heu vist, La noia danesa, de Tom Hooper. Explica la història real de l'artista Lili Elbe i la seva companya, també artista, Gerda Wagener. Juntes van afrontar una transició de gènere en la Dinamarca dels anys 20. La pel·lícula retrata de manera impactant els patiments pels quals han passat i passen aquestes persones, arribant fins i tot a posar en joc la pròpia vida per modificar el seu cos. Avui sabrem com és la vida per Miquel Missé, que és sociòleg i activista pels drets del col·lectiu transgènere i transexual. És autor del llibre A la conquista del cuerpo equivocado, que per cert ja va per la quarta edició. Miquel Missé, bona nit i felicitats.
Bueno, bona nit i felicitats a vosaltres també pel programa. I res, gràcies per convidar-me.
Quina explicació dones a l'interès que desperta el teu llibre?
Bueno, jo penso que el tema trans ha guanyat molta visibilitat en els darrers anys. I, bueno, al final posa sobre la taula conflictes amb la identitat, no? I crec que molta gent, que probablement no és trans, pot sentir molta empatia amb la qüestió de la recerca d'un mateix, no? I jo crec que la qüestió de la identitat és un tema molt, molt important en la nostra societat, per bé o per mal, i el tema trans és un cas paradigmàtic de gent que busca sortides a ruptures amb les seves identitats. Crec que això explica el neguit social, no?, que tothom li genera aquesta qüestió.
Al teu llibre hi apareix una pregunta que qualifiques de devastadora. Mare, què passarà si no sóc un home ni una dona?
Sí, aquesta és una pregunta que li vaig fer a la meva mare a l'inici de la transició i que la poso com a exemple de l'angoixa que sent la gent que en algun moment es fa preguntes sobre qui és, no?, sobre si és un home o una dona, perquè així com en altres identitats en la nostra societat, que tothom en donem marge per pensar-les, com pot ser des de la tribu urbana amb la que un s'identifica fins a la identitat nacional, passant per, sabem que hi ha identitats que un les pot anar pensant al llarg de la vida, però la identitat de gènere semblaria ser és una cosa que tothom ha de tenir molt clara, que tothom ha de saber molt clar el que és molt estable, i de fet és una ficció, perquè tothom té en algun moment alguna ruptura petita amb això. I aquí intento explicar aquesta angoixa tan, tan forta que no només sent la gent trans, repeteixo, sinó que molta gent que sent que no concorda amb les expectatives de masculinitat o feminitat en algun moment pensa, ostres, estaré fora de lloc. I és aquesta una de les preguntes inicials, no?, que amb les que parteix molta gent trans en les seves transicions.
Escrius que el motiu d'aquest llibre no és culpar ningú, que l'objectiu és apuntar que els discursos mèdics sobre el tractament de la transsexualitat van provocar solucions que vau pagar molt cares i que encara seguiu pagant. Ens pots explicar una mica el teu cas?
Bueno, el meu cas i el de molta altra gent. Jo crec que en la nostra societat hi ha molt instaurada la creença de que a cada cos li toca una identitat de gènere, no? La gent que neix mascle, sentir-se home, la gent que neix femella, sentir-se dona. I clar, això, primer, no és veritat, vull dir que hi ha molta gent que no s'acaba d'identificar amb això, i el problema és que la medicina, efectivament, als anys 60 del segle passat, té la idea de que aquest malestar es podria solucionar modificant el cos, i és el que anomenem transsexualitat. Que reconec que és una bastant bona idea, perquè és veritat que alleuja bastant, però la pregunta de fons crec que no ens l'estem fent bé. La pregunta és com és que en la nostra societat hi ha gent que no vol viure amb el gènere que li van assignar. I la resposta que jo proposo és que les identitats de gènere són molt rígides. Són molt rígides, no deixen espai per algunes diversitats, no? I llavors, clar, molta gent al final acaba xocant de front amb això. Jo no dic que no sigui una bona idea la modificació del cos, però crec que hem de pensar també en d'altres. És a dir, potser si canviéssim el que significa ser home o dona, o qui pot ser home o dona, o qui pot ser masculí o femení, el neguit de molta gent trans disminuiria una mica. Perquè al final la gent trans som la... Al final ens mirem en la mirada dels demés, també. Vull dir que el que ens passa ho hem après en una societat que ens ha explicat que això no estava bé, i això ho reprodueix tothom. Llavors tots ens hem de relaxar una mica en què esperem en relació al gènere.
És possible viure en el propi cos de manera diferent? Com encaixa la nostra societat aquesta diversitat? Què hauríem de canviar, Miquel?
Jo crec que molta gent a la nostra societat pateix per tenir cossos que se surten de les expectatives socials. Molta gent potser que ens estigui sentint, no?, que se senti gorda o que clarament, doncs, bueno, tinc una qüestió d'obesitat, o gent que té cicatrius molt visibles a la cara, o processos de despigmentació de la pell, o una calvície, doncs, molt forta i molt de cop, no? Molta gent té malestars amb el cos. I crec que, en comptes d'aïllar-nos cadascú amb la nostra particularitat, hauríem de fer una pregunta, que és, home, si els cossos humans són diversos, per què no ens hem inventat societats que abracin tots els cossos? Seria el més democràtic, no? En canvi, no. Hi ha uns cossos que gairebé ningú té, que són els que tothom persegueix tenir, que això en genera molt malestar. Té a veure amb el gènere, però no només. Llavors, jo aposto perquè intentem proposar referents i visibilitzar formes molt diverses de ser humans des d'una perspectiva empoderadora i feliç i desitjable. Això és molt complicat.
El llibre l'escrius a partir d'una sensació que t'han robat el cos, a tu i a totes les persones trans en general. Miquel, quin és el missatge del teu llibre A la conquista del cuerpo equivocado?
Bueno, crec que n'hi ha molts, però un dels principals missatges és que hauríem de tenir una mirada molt més crítica amb totes aquestes solucions tecnològiques que intenten pal·liar el nostre malestar donant-nos respostes individuals. O sigui, els malestars que sentim en relació als cossos o als gèneres tenen a veure amb la nostra societat. El que passa que, bueno, com fem per resoldre'ls? Pues que cadascú individualment canviï alguna cosa per entrar dintre de la norma, no? I jo crec que aquesta pregunta l'hem d'impugnar. El col·lectiu trans durant molts anys l'únic que hem demanat és que ens deixin operar-nos i que ens deixin canviar-nos el nom. I jo crec que ha arribat el moment de dir que ja n'hi ha prou. Que això és molt fàcil, que nosaltres siguem els únics que hem de canviar alguna cosa, no? Tothom ha de canviar alguna cosa, perquè és inacceptable que la nostra societat hi hagi gent que no vulgui viure perquè sent que la seva manera de ser no és possible en el gènere que li van assignar. No pot ser que hi hagin maneres determinades de ser home i altres que siguin invàlides. No pot ser això. Els homes haurien de poder triar en un enorme ventall de comportaments humans, ja siguin femenins o masculins, i les dones també. I jo crec que ha arribat el moment que el col·lectiu trans també diem, escolta, ja n'hi ha prou, vull dir, el tema que a nosaltres ens passa té a veure amb una societat que és molt binària, que és molt rígida en relació als rols de gènere. Nosaltres podem seguir operant-nos, però no solucionem el problema. Llavors, crec que la proposta del llibre és col·lectivitzem, fem-nos càrrec com a societat del malestar que molta gent sent. I no només la gent trans, sinó molta altra gent, que al final som nosaltres mateixos i mateixes els que estem reproduint lògiques que ens exclouen. I crec que aquest és un punt on crec que hauríem de tenir una posició molt més radical de la que tenim.
Tens unes paraules per a la teva mare, que mai no es va separar de tu durant aquest procés i es va posar al teu costat. És així, habitualment? Els pares solen fer costat als fills trans?
Jo crec que els pares fan el que poden i, de fet, probablement alguns i algunes ens estiguin escoltant. És molt difícil ser pare o mare o responsable d'una persona trans, petita o adolescent, perquè, per començar, sigui quina sigui la posició ideològica, en general els pares no volen que els fills pateixin. I, efectivament, ser una persona trans pot implicar a vegades patiment o malestars o hostilitat per part de l'entorn. Llavors, en aquest punt, la gent fa el que pot. En molts casos, amb dubtes, amb molta desinformació, la meva mare i el meu pare i la meva germana, que era una petita família, em van acompanyar fa molts anys en un moment on hi havia molta menys informació. I potser hi ha coses que ara no haurien fet, però que eren les úniques que se'ls van acudir en aquell moment. Llavors jo crec que, en aquest sentit, crec que la gent trans hem de ser generosa a l'hora de jutjar el nostre entorn quan ens acompanya, perquè estan fent el mateix procés que nosaltres. No en tenen ni idea, ens volen protegir, tenen por. Jo crec que la majoria de les famílies el que volen és intentar que els seus fills i filles no pateixin. El que passa que algunes ho fan, doncs, bueno, no amb molta destresa, però ho intenten. I jo crec que això, la intenció, crec que és una cosa bastant rellevant. I després el que falta és més indicacions per com es pot acompanyar de la millor manera possible, no? I jo, si hagués de donar-ne una, diria que un dels millors acompanyaments és aquell que no espera cap solució, que no té en ment vull que arribi aquí i l'acompanyo fins aquí, sinó que jo l'acompanyo en aquest moment i estic obert o estic oberta a que aquest camí canviï en qualsevol moment. O sigui, acompanyar la incertesa, que és molt difícil.
Ens ho diu Miquel Missé, sociòleg i activista trans. Treballa com a consultor i formador independent en l'àmbit de les polítiques públiques per a la diversitat de gènere i la promoció d'una cultura trans plural i crítica. Està d'actualitat pel llibre La conquista del cuerpo equivocado, de l'editorial Egales, i que ja va per la quarta edició. A propòsit, Miquel, aquest dimecres avui és el Dia Mundial de la Memòria Transsexual. Què voldries aprofitar per comunicar als oients de la Nit dels Ignorants?
Doncs mira, crec que aquests dies són molt importants perquè serveixen per visibilitzar la violència contra les persones trans, i m'agradaria subratllar sobretot contra les dones trans, que són més visibles, no? Que no passen desapercebudes com a dones, sinó que la gent les identifica com a persones trans a l'espai públic. Tenim un greu problema d'escrita de discriminació, efectivament, en relació al nostre col·lectiu, i sobretot en relació a les dones trans, i crec que una vegada més ens hem de fer càrrec col·lectivament. No n'hi ha prou amb dir que ens sap greu que matin aquesta gent. Probablement en el nostre context l'assassinat ja no està a l'ordre del dia, però crec que és molt important que ens fem càrrec de quines són les conseqüències de l'exclusió social, és a dir, la pobresa, la manca de trajectòries laborals, l'abandonament escolar. Llavors, no ens conformem amb no ser un país amb xifres d'assassinats molt alts, perquè això pot ser enganyós. Probablement aquí no hi ha assassinat sovint, és bastant poc freqüent avui en dia, gràcies al que sigui, gràcies a la lluita de molta gent, però encara moltes dones trans viuen situacions d'exclusió social molt greus. I preguntem-nos col·lectivament què fem com a societat perquè això no passi.
I, per acabar, com és la vida per Miquel Missé?
Pues la vida és una aventura apassionant, el que passa que a vegades és dolorosa.
Ras i curt.
Ras i curt.
Miquel Missé, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i fins la propera, que diuen.
Una abraçada i una salutació total als oients i a les oients de Nit dels Ignorants.